El 2023 va néixer a l'Hospitalet l'Orquestra Simfònica Catalana, una formació dirigida pel mestre Enric Gavaldà que té com a objectiu impulsar músics joves en un context de difícil accés a formacions estables. Després d'actuar a l'Auditori i a Santa Maria del Mar, aquest diumenge tenen una oportunitat d'or per demostrar la seva vàlua. Serà de nou a l'Auditori de Barcelona, interpretant la 9a Simfonia de Beethoven i l'obertura Costa Brava del compositor Salvador Brotons.
Estem parlant de l'Orquestra Simfònica Catalana amb seu a l'Hospitalet de Llobregat. Quatre solistes de renom, estem parlant de l'Assumpta Mateu, de la Marta Infante, de l'Eloi Llamas i el Marc Pujol, i també un cor participatiu de 100 persones més la Coral Càrmina de Barcelona, que seran un total de 160 persones. La novena de Beethoven és una obra hiperreconeguda, una gran obra, i és de les més conegudes del món. La veritat és que és molt important conèixer aquesta obra, que és la primera que va ser simfònic coral de Beethoven, i també va significar que es va traduir en l'himne de l'alegria, que es va utilitzar també com a himne d'Europa. Llavors té molta història aquesta obra. I després el Salvador Brotons és un dels directors i compositors més importants que hi ha al país, que està viu, i que també assistirà al concert per veure la seva obra. L'orquestra es va formar per donar oportunitats a músics ja amb grau, amb un grau superior, o amb màster, o amb gran trajectòria. Estem parlant de que molts músics de l'orquestra també formen part d'altres orquestres. Estem parlant que molts no troben lloc. Llavors el que donem és a gent doncs, que s'ho mereix, que té una bona experiència, que té un bon caràcter, doncs els convidem a participar a l'Orquestra Simfònica Catalana. És una de les grans obres de la història de la música i, a part, doncs, té una complexitat molt alta. Llavors és el punt de qualitat que necessita l'orquestra per poder sortir encara més enfora, afrontar projectes més engrescadors. Hi haurà molta gent important al palco i estem parlant de que això és la primera gran pedra que posem com a Orquestra Simfònica Catalana.
Comencem el programa d'aquesta setmana retrobant-nos amb un grup que posa el focus en els marges de les ciutats i les múltiples identitats que s'hi troben. Un grup amb ADN hospitalenc, però també de Sant Adrià del Besòs i de la Catalunya Nord. Ells són Trèvol i venen per presentar-nos el seu segon treball, que es diu Folk d'Extra Radi. Tenim a dos dels seus quatre integrants. Tenim el Bernat Garcés, tenim a la Laia Gluck. Què tal? Com esteu? Benvinguts.
Hola.
Molt bé, molt contents de ser aquí.
A veure, el disc calentet, calentet, perquè va sortir el 22 de maig, si no m'equivoco. Ja l'heu pogut, de fet, presentar en concert, i crec que estan sent dies de molt tràfic per vosaltres, perquè crec que també més a nivell personal esteu allò acabant la carrera, l'ESMUC, presentant treballs a final de carrera, no? Com està sent aquest moment que esteu vivint ara?
Intens.
Esbrugerrat, si més no. Sí, bastanta acumulació de coses, però bueno, jo crec que ja és, i és això, o sigui, aquesta feina ja és així una mica sempre.
Sí, i és, com has dit, és xulo perquè se'ns ha ajuntat al final de carrera, que estem compartint tots, no, en aquest sentit, amb la publicació del disc, que també et dona així com un acompanyament de, va, que ha estat com una empenta per acabar aquest curs encara més, amb més ganes.
Va, doncs, Folk d'Extra Radi, dèiem, segon treball, qui és el Folk d'Extra Radi?
Mira, nosaltres diem tenim com un eslògan, que igual hauríem de fer tasses amb això, que diem Folk d'Extra Radi, no sabem ben bé què és, però volem que us agradi.
Val.
Llavors, és, bueno, és una mica, o sigui, la fusió al cap i a la fi, doncs, de la sonoritat, com la tímbrica concreta, en aquest cas de la gralla i del flabiol, que són com instruments, doncs, d'aquí. Però mesclant-ho doncs, amb tot el que ens envolta i tot el que sentim al nostre voltant, sobretot doncs, els nostres barris, tot això, que no deixa de ser doncs, músiques urbanes, músiques amb molta arrel llatinoamericana, afroamericana, com de molts llocs al cap i a la fi, perquè la fusió és el nostre cada dia. Agafes el metro, agafes l'autobús i ja és Folk d'Extra Radi per tot arreu, saps? Sí, és una mica això.
Clar, la cançó que obre el disc és Vals J de la Perifèria, i hi trobem conceptes, dieu, tornem ben armats amb cançons del Baix Llobregat, volem una terra lliure, sense fatxes ni flipats. Veniu amb un esperit combatiu, no?
Sí, creiem que ens trobem en un moment així global, en general, bastant conflictiu, on bueno, hi ha molts conflictes bèl·lics i realment hi ha un auge de l'extrema dreta, i creiem que la música és una eina molt potent per combatre totes aquestes injustícies que nosaltres trobem que són injustes. I llavors volíem fer d'aquest disc, a part de reivindicar, no, aquest gènere que ens hem inventat, el folk extra radi, poder dir les coses que ens preocupen i que, bueno, i que ens fan enfadar també.
Clar, teniu aquesta mirada també, com deies, internacional, no? Hi ha el tema del jardí, que feu referència a Palestina. A lo Pardal també crec que tu parles, fas alguna frase
amb curt.
Amb curt, sí. També. Escoltem un trosset de lo Pardal i seguim parlant.
Cançoneta nova, ai, vos la diré, ai, vos la diré. Del Pardal quan s'acotxava, ai, surt oranger, ai, 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 surt oranger. Lo Pardal quan s'acotxava, ai, feia remor, ai, feia remor. Per veure si el sentiria, ai, lo seu amor, ai, 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 lo seu amor.
Va, aquí aquest tema, amb aquests tocs electrònics, aquí, i com ha anat això, que heu fet aquest canvi? Crec que aquí ha jugat molt el Pau Vidal, no? Que és el productor. A veure, expliqueu-nos una miqueta el canvi.
Bé, bueno, d'aquest tema, abans m'agradaria comentar que és una peça bastant coneguda, sobretot a Catalunya Principat. La melodia que hem afegit com a introducció en el disc, o sigui, que està, no està en aquest videoclip, hem estat en una altra pista, però a la versió com de lo Pardal com a tal, fem servir una altra melodia que és característica de la Catalunya Nord, que és la mateixa cançó, la mateixa lletra, però una altra melodia que és com típica d'allà, que ens la va portar la Leoni, que és com Flavio Laira del grup, que és de prop de Perpinyà. I bueno, al final està guai, perquè la melodia major que fem servir a la introducció ja és com molt coneguda, i altres versions, com del Sant Josecs, per exemple, amb el Carles Velda, però aquesta d'altra, nosaltres, de fet, no la coneixíem fins que no ens la va proposar la Leoni, i ens agrada com posar en valor com això, que no ens ho hem inventat nosaltres, tampoc, que és com una recuperació, diguem. I lo de l'electrònica, bueno, igual tu pots explicar-ho.
No, això, per aquest segon disc hem tingut la sort de comptar amb en Pau Vidal, que és un company nostre sonòleg de l'SMUC i un gran productor, que hem estat fent tota la producció i tota la gravació del disc amb ell. I tenir aquesta figura ha estat molt enriquidor, perquè ens ha pogut... Bé, o sigui, la marca del disc, que és Trèvol, però també Pau Vidal, perquè ens ha ajudat moltíssim a confeccionar la sonoritat del disc. Nosaltres estem més acostumats a fer directes, a tocar en directe, a fer concerts, i a vegades aquesta mirada tant de treball discogràfic ens costa una mica, i per això és tan important, ha estat tan important aquesta figura del Pau. I bé, i això de l'electrònica que deies, el Pau sempre és el que diu, és que l'electrònica forma part dels nostres dies a dia, o sigui, del nostre dia a dia, i per tant tampoc és com una cosa que destaquem, perquè és una eina més que tenim ja superincorporada en la nostra manera de treballar, o sigui, la nostra i general, saps, a la música actualment.
Pel disc també heu comptat amb col·laboracions d'altres músics, companys, no? O què, com ha anat? Ha sigut allò... Com ha anat?
Bueno, últimament ho posem molt en valor, perquè al cap i a la fi... O sigui, ja venim sabent-ho des de fa un temps, no? Però a sobre, com aquest curs, amb el que dèiem, com d'acabar els estudis, nosaltres i els nostres companys i tot això, és com que t'adones que realment estem envoltats de gent amb molt de talent i molt d'amor cap a aquesta professió, i que sempre estan disposats a fer feina que és increïble, saps? Que els hi proposes una idea i no s'ho pensen dues vegades, i entren dins del projecte i a sobre amb una dedicació i amb un carinyo, i com un d'ells, el mateix Pau Vidal, saps? Que li van proposar i ell podria dir, vale, us gravo això i us cobro tant, però no, es va ficar com
s'ha involucrat molt.
Dins, vamos, si Trèvol era l'autobús i ell era el conductor, sí, saps? Totalment. Ens anava portant amunt i avall.
Totalment.
O sigui que, i sí, estem com molt agraïts a aquestes col·laboracions que, malgrat no siguin com de grups famosos ni mediàtics, són part del nostre entorn i són gent fantàstica.
Dèiem en començar, no, que parleu, hi ha hagut aquest auge de l'extrema dreta, que se'n parla al disc, de les injustícies socials, de la guerra, de la migració. També abordeu el tema del turisme de masses. Escoltem Pas doble dels turistes i comentem.
Turistes per tots llocs. Nostra terra.
Va, abans de parlar del tema, sóc molt fan dels vostres videoclips, eh? S'ha de dir.
Els nostres videoclips fets a quilòmetre zero, de proximitat, és el que tenim, o sigui, sí. L'autogestió.
No, al final s'han de buscar recursos, per tant. Va, a veure, aquest tema, que li heu dedicat aquest pas doble als turistes. A veure, explica'm-nos una miqueta, què ens podeu dir?
Bé, al cap i a la fi, Jo recordo que de més petit sempre em pensava què deuen sentir, no, els turistes quan venen a Barcelona, els hi deu agradar, i jo pensava, ai, com deu ser la visió d'un turista a Barcelona. Bé, ara mateix ja sé com és, perquè quan vaig a Barcelona em sento un turista, de fet.
Sí, totalment.
Sento que la visió que tenen com la gran majoria de turistes deu ser millor que no pas la meva, perquè és una ciutat que ara mateix està com enfocada més als visitants que la gent que hi viu, i tot al voltant de Barcelona també es veu condicionat, perquè, jo què sé, doncs, tu vius al Prat des de fa molt de temps, doncs, tot l'ampliació de l'aeroport, bueno, està tot com molt condicionat.
Sí, és això, sí, sempre ens agrada parlar, el que et deia, no?, de coses que ens preocupen o coses que ens emprenyen, i el tema de la massificació i la gentrificació és un tema molt present, que ho estem veient, com diu el Bernat, ho veiem reflectit en el tema de l'ecologisme, de l'habitatge i de moltes altres problemàtiques, i és un tema que patim en el nostre dia a dia. És això, nosaltres vivim a l'àrea metropolitana, que veiem com s'estan carregant els pocs espais agraris i verds que queden, i com quan entrem a Barcelona ens trobem aquests preus desorbitats a l'habitatge i en el dia a dia, que no et pots comprar una ampolla d'aigua en un preu normal. I bé, i fem una mica de sàtira i d'ironia, no?, per treure-li així una mica de pes, però realment la problemàtica és grossa.
Clar, en un món això tan globalitzat com en el que estem, on les ciutats al final deixen de ser pels ciutadans també, on queda la música tradicional? Quin paper o quin lloc ocupa?
Bé, per sort, a Barcelona, doncs, també hi ha com... Bueno, i no només a Barcelona, però a Barcelona jo crec que va com bastant equilibrat. Hi ha molta gent també que s'esforça molt com per mantenir viva tota aquesta tradició, malgrat aquest esforç de mantenir viva la tradició a vegades s'acabi confonent una mica amb la de matxacar les tradicions dels altres i les cultures, sí, dels altres. Que aquesta línia és molt fina, i la cultura i la... Això, les tradicions populars catalanes estan fent funambulisme sempre en aquesta línia, no? De si és catalana o és només catalana,
sí, i purisme,
ni espanyola ni musulmana, és tot el rotllo aquest.
És un purisme molt delicat, però sí que creiem que està havent-hi, o sigui, una cura cap a les tradicions i cap a la música, almenys nosaltres ho sentim, en comparació també respecte a fa uns anys, que realment hi ha molts més espais on la música folk es té en compte com instruments tradicionals, no? Com trèvol, que estem intentant, i cada cop entrant a més contextos on abans era complicat sentir una graia o un flabiol, però és el que diu el Bernat, també s'ha d'anar amb compte, perquè veiem com dins la música tradicional estan havent-hi uns discursos que fan patir una mica, perquè és aquesta fina línia de defensar, òbviament, la nostra estima de Catalunya, la nostra llengua, la nostra cultura, però és el que diu, respectant també a la gent que ve de fora buscant un futur millor, amb el mal que deu comportar fer aquest pas.
Clar, vosaltres vau debutar el 2023, no?, el dia del Graller de Vilafranca del Penedès, i en poc temps ja us vau posicionar, podem dir, com una proposta allò ja singular de l'escena folk d'aquí de Catalunya. Esteu ja dins del mundillo, podem dir, no? Està sent el que us pensàveu que seria o no?
Sí que és... clar, nosaltres vam començar de cop com molt ràpid, no? Sí. Perquè també doncs, hi ha entitats, hi ha ens com la Fira Mediterrània, sí. El Tradicionari, tot això, que ens van donar com una empenta com des de bon principi. Llavors és com que et dona una mica com la falsa sensació de ostres, que guai és això, com mola, però després te n'adones que la realitat no és sempre l'escenari de la Fira Mediterrània o del Tradicionari o de segons quins festivals, sinó que clar, al final doncs, treballem també molt dins de tot el sector de casals populars, xarxa local, que al final és una cosa autogestionada. Creiem molt amb el seu projecte, és com que ens toca més de prop, però clar, al cap i a la fi, viure dels pressupostos autogestionats, bueno, i dels no autogestionats sí, també, total. Perquè les subvencions tampoc són res de l'altre món, però és complicat, sempre és complicat. S'ha d'estar allà com negociant i com posar en valor que al cap i a la fi ens estimem molt la nostra feina, però segueix sent la nostra feina i no sempre podem fer-ho tot. Llavors, bueno.
Teniu per endavant bolos, forces bolos, no? Estiu mogudet, podem dir, o no?
Sí, estem contents. Sempre voldries més, no? Sempre. Però no, estem molt contents i realment el disc està tenint una rebuda molt bona que no ens esperàvem, realment. O sigui, gent que potser no està tan vinculada a la música folk, que ens està donant un feedback xulo i això, bueno, fa pensar que hi ha més coses a fer i que la música folk i el folk d'extraradi té encara molt de recorregut, esperem.
Doncs tenim el 23 de juny estareu a Molins de Rei, 3 sí. de juliol a Vilobí d'Onyà, després a Terrassa, Valls, Sitges, Vallfogona, el Ripollès, a dir que podem trobar llocs per visitar-vos aquest estiu i per escoltar els temes d'aquest treball del Folk d'Extraradi. Bernat, Laia, ha estat un plaer que ens hagueu acompanyat.
Igualment.
I que vagi tot molt i molt bé.
Molts
èxits.
Moltíssimes gràcies.
Nosaltres el que fem és fer un cop d'ull a les propostes musicals que hi ha aquest cap de setmana a la ciutat i tornem de seguida.
Eugènia Canal, el meu nom artístic són els meus cognoms, Canal Bedia, i sóc una admiradora de l'art i m'he dedicat la meva vida a estudiar, a investigar i a practicar l'art des de moltes vessants. No? Al final m'he centrat en la pintura i també faig una mena d'escultura pictòrica. Un viatge al futur, però entès com una arqueologia inversa en relació als vestigis del nostre present que es trobaran allà a l'any 3.000, 4.000 i les peces funcionen com una mena de restes del nostre fer quotidià. Hi ha diverses idees. Una primera és el fet de que tot és transitori, que el temps canvia tot i que estem deixant una empenta ara que serà el vestigi de demà. No? Una altra banda també la figura de la dona com a custòdia del coneixement no escrit. No? La dona com pitonissa, com xamana. I d'una altra banda la història que centraria en l'arqueologia i així tindríem aquests tres eixos, no? De la mitologia, la història i també el temps i la cultura.
I ara és moment per gaudir de la poesia, en aquesta ocasió la que ens porta la guanyadora de la darrera jornada de la Lliga de Poetry Slam a l'Hospitalet, Blanca González.
Te miro de arriba abajo y no me lo puedo creer. Tu piel me canta en verso y en verso pienso que ojalá no me importaras como lo haces. Pienso en reverso y entre eso me pierdo. Ojalá no echarte de menos. El sentimiento de pertinencia a algo que nunca fue mío, un proyecto del que nunca fui partícipe. O el eco de mis llamadas sin respuesta. Y me repito que no era tan difícil quererme, pero que sé que no puedo obligarte a hacerlo. Y te amo en serio y me importas de verdad, y bajo la lluvia y en cada rincón luz de luna nueva inexistente, coreo tu nombre con metonimias desorganizadas y dibujo las hipérboles que esconden tu figura en la sangría de tus letras, las anáforas que me repiten, 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 que me repiten, que te miro de arriba abajo y que no me lo puedo creer. Que tu piel me canta en verso y el reverso me revela el poema más hermoso, hecho tan solo con luz de luna y agua de lluvia. Una sinfonía armónica de ritmo consonante, con letras del mismo color que tus pestañas, cuyas aliteraciones alteran el altar que te alza en las alturas, que te dispone por encima mío, relatándome que está bien sentirme pequeña. Que debo sentirme pequeña ante tu voz de perfume de rosas y tu olor a claros acordes de piano. Pero ¿cómo te digo que te amo? ¿Cómo formulo una frase de palabras que no existen? Combinaciones de letras que son insuficientes para expresar lo que necesito cantarte. ¿Cómo transferirte mis sentimientos por paloma mensajera para que sientas lo que siento y puedas así entender lo que implica y significa? Y es que tu poema me plantea esta paradoja imposible de resolver. ¿Cómo cantarte sin voz para hacerlo? ¿Cómo leer palabras sin letras para escribirlas? Y yo intento alcanzarte y estrecharte entre mis brazos, besarte y susurrarte. Que no me dejes. Pero desde mi telaraña no puedo llegar a la luna. E intangiblemente se escurre entre mis manos desnudas el agua de lluvia. Y mis labios se mueven exageradamente rápido, pero de ellos no sale palabra alguna. Y mis manos trazan pestañas de tinta, hermosas canciones, pero tan cacofónicos son los trazos que se te antojan inexplicables. Y todos mis esfuerzos se los llevan tus rosas y tus acordes de piano. Pero es que te miro de arriba abajo y no me lo puedo creer. Tu personificada piel me canta en verso. Tus cabellos de canela como bellos símiles se enrean entre mis dedos. Me atan como los perros en las puertas de los supermercados. Y los polisíndetos resuenan en mi cabeza mientras espero. Pequeña y sola y decepcionada e ilusionada pero expectante. A que tú, el poema más hermoso de todos, vuelva a recogerme para decirme que me amas. Y me envuelvas con tu luz de luna y tu agua de lluvia.
Aquests objectes reciclats tendeixen la seva segona mà a l'espectador perquè reflexioni sobre el món material. En una societat accelerada, l'exposició Quemando medias de licra, recordé por si acaso, del col·lectiu artístic establert a l'Hospitalet Isla 6, pretén parar el temps perquè el públic pugui pensar en les coses que l'envolten.
El proceso empezó un poco inspiradas en los animales rumiantes y en el hecho de que su proceso de digestión es complejo y no es veloz y es como que revisitan una y otra vez las cosas que están digiriendo y lo que intentamos es generar un espacio como medio un estómago o un lugar nuevo, no sabemos bien qué es y cada uno lo sentirá distinto.
Per aconseguir-ho han utilitzat únicament objectes recuperats d'elles mateixes o dels seus familiars i amics.
Cada vegada hi ha més consciència, no?, de dur a terme pràctiques sostenibles en l'art contemporani. Potser un dels valors d'aquesta exposició és precisament, no?, haver creat una obra de nova producció on paradoxalment res és nou.
Tant la producció tèxtil com les estructures creades per l'arquitecte Roger Serret Ricou.
Hi ha com un procés també de reapropiar-se d'un material, en aquest cas doncs, siguin restes d'altres estructures, d'altres exposicions, d'altres materials reciclats, i donar-los una altra forma, tornar-los a entramar i i anar sumant capes i així, no?
L'experiència sensorial convida l'espectador a ser actiu mitjançant una proposta de recorregut.
También queremos que quien entre pueda también hacer como su propia versión de este recorrido y nos parecía muy importante también que el juego esté presente como estuvo presente a la hora de hacer las piezas.
Va cambiando a lo largo de 2 horas, entonces es como que cada vez que uno visita la obra va a tener como una mirada mucho más diferente que la vez pasada que se visitó. Entonces es como que es algo que en un punto invita a que uno se tome el tiempo de poder jugar tranquilamente y quedarse simplemente habitándola.
Un projecte viu com també ho va ser el procés de creació de les artistes.
Fue muy variado porque cada una como atravesaba búsquedas distintas, más allá de que trabajaba con los mismos materiales. Le pasaban distintas cosas y la estamos construyendo hace un año, así que pasamos por el invierno y por como el goce de esas telas generando calor y también por veranos que era como no quiero tocar más esta pieza de tantos metros.
Aquesta primera exposició com a col·lectiu es podrà veure al Centre d'Art Tecla Sala fins al 13 de setembre.
Comencem la segona part del programa amb la visita d'un artista mallorquí que acaba de publicar el seu tercer treball, porta per títol És desastre, i és una radiografia de la incertesa i dels conflictes que ens atreveixen. Ell és l'Antoni Molet, més conegut com Amolet. Què tal, com estàs?
Hola, molt bones, com va?
A veure, en plena promo estàs per presentar aquest tercer treball. A veure, És desastre, explica'ns el germen d'aquest disc, com comença això?
Pues és un disc que en un inici va començar com a cançons sueltes, no?, que anaven apareguent, i que després amb els temps pues, vaig anar veient que a partir de les cançons que detallava una miqueta experiències una miqueta algunes relacionades amb l'amor, altres relacionades amb altres temàtiques, me'n vaig adonar que feien una mica una radiografia d'una ruptura, no?, d'alguna manera, i a partir d'aquí pues, les vaig anar ordenant i han passat això des del principi, per això el disc comença amb el desastre, que és una miqueta el germen del conflicte, i tot el disc va evolucionant una miqueta amb el procés que fèiem a mesura que anàvem creixent, fins que en el final pues, trobam d'aquest desastre en trobam una manera de créixer, no?, i de fer un aprenentatge.
Clar, comença per tant en un moment de desencant, podem dir teu amb què?
Clar, a mi en el meu cas jo m'he sent molt identificat amb la història del disc perquè a mi m'ha passat una mica amb la música, no? Que jo després del meu segon disc vaig tenir un moment una miqueta de dubte i de desencant, com tu has dit, amb la indústria musical en general, perquè bueno, venia del meu moment de deliri de joventut, que tots ens pensàvem una miqueta que ens menjarem el món fent qualsevol cosa, i bueno, arriba un moment en el qual també entres a la vida adulta i te comences a donar compte de que no tot funciona de la manera potser que tu t'havies imaginat que funcionaria, i vaig tenir aquest moment en la música, no? I per això va ser un cop dur, perquè bueno, era l'il·lusió de la meva vida, probablement, i a través d'aquest disc ha estat per això la manera de retrobar-me, no?, amb això i tornar a trobar la manera de fer-ho que per això sigui sostenible i que estigui bé, no? I crec que també és una cosa que bueno, cadascú té el seu desastre, no? Hi ha desastres que són romàntics i de fet el disc està plantejat des d'aquesta manera, però després la idea és que cadascú pugui escoltar-lo i representar-se amb el seu propi desastre.
Que llegint una entrevista que deies que potser al final era un tema de gestió d'expectatives també, no? Una miqueta de que tots pensem, bueno, això, o quan comences una carrera musical o quan comences qualsevol altra cosa, no?, que la cosa anirà d'una manera i després veus que tu tenies en ment es desmunta, no? I és com saber gestionar això, no?
Sí, 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 és que és literalment això i crec que també venim de processos, no?, en els quals ens han inculcat, no?, des que érem molt petits, que l'èxit està basat en una sèrie de coses, i crec que tots, d'una manera o d'una altra, alguns més, alguns menys, pecam d'alguna manera de voler obtenir un èxit molt determinat, i crec que està bé també en l'edat agafar consciència de que hi ha molt d'èxits diferents, no?, i que no per no aconseguir un èxit tradicional o com ens han ens han venut, no?, que havia de ser així, no està malament, tampoc.
I tant. Va, comencem a escoltar com són alguns dels temes del disc, ens quedem precisament amb el que dona nom al treball, És desastre. Sí.
passar molt o millor. No era tan semblant com l'havíem pensat. I si tampoc senyorança corria tant com per estar tan trist. I si per un moment tot és diferent i no existeix un dolent. I poden contemplar i relativitzar com molt surt de la vida.
Va, aquest és el punt de partida, eh? Què expliques en aquest tema?
En aquest tema, precisament, és el moment en què no entenem una mica el que està passant, no? I com ha arribat en aquesta situació. I bueno, lo típic, els cantautors sempre xerrant molt de relacions i d'amor i de romanticisme, però crec que és això, és aplicable a moltes coses, que arriba un moment en què te'n dones compte que estàs a un lloc o una situació a la qual dius com he acabat aquí, no? I és una mica el moment en què te comences a plantejar coses i potser encara no estàs preparat per deixar anar, però ja comences a agafar consciència de dir, uf, igual no me convé molt estar aquí, no?
Tu quan escrius, ho fas per tu, diguem, o ho fas també pensant en com ho rebrà l'oient, la persona que t'escolti?
En el moment d'escriptura, principalment per jo. Sí que és cert que m'agrada pensar en la persona que escolta, perquè crec que en el final, si ho faig, també és per veure com ho rebrà, no? I crec que també hi ha un procés de cura, no? amb intentar entendre des d'on ho pot escoltar l'oient. Sí que és veritat que també hi ha un punt de que no ho controles, no? I se t'escapa, però sí que m'agrada molt fer-ho per mi, perquè al final la majoria són experiències meves, i si no són experiències meves, són experiències d'algú que estim, no? I per tant m'agrada fer amb aquesta cura especial, tant si és per mi com si és per aquesta persona propera que m'ha confiat una història, no?
Clar, el disc, com tu deies, construeixes un relat que passa això per ruptures, per la introspecció personal, per la crítica social, com per exemple la que fas a In Paradise, sí, amb la Xisca, amb el tema del turisme de masses a Mallorca. A veure, què dius? Una terra que ja no em vol, dius a la cançó.
Sí, crec que és una cosa que també aquí a Catalunya és un tema molt d'actualitat, i és un tema que des qual me feia moltes ganes de xerrar, perquè ens toca molt a tots de manera molt transversal, no? I és un problema que deriva en molt d'altres problemes, el tema del turisme, el tema de gent que no pot viure en el lloc on ha nascut, no? I que se n'ha d'anar a un altre lloc. I és un tema que crec que els artistes, tant a Mallorca com aquí a Catalunya, també està passant molt, que ja fa temps, no?, que se n'està xerrant. I jo sempre m'ha costat molt fer música amb un punt de crítica social o amb un punt polític, perquè me sentia una mica d'impostor a l'hora de fer-ho, però clar, amb aquest tema me toca tant i mos toca tant a tots que ha estat com una bona manera d'obrir-se com porta, no?, en això, no? I crec que dona context també, perquè el disc pot ser una radiografia d'una ruptura, però crec que les ruptures estan contextualitzades en un moment determinat, no? I crec que aquest tema, el tema de la massificació, el tema de sentir que vius a un lloc que ja no està pensat per tu, crec que era necessari, no?, per entendre una mica el moment.
Va, doncs escoltem un trosset de In Paradise i ens expliques una mica a veure tu com t'afecta directament el tema del turisme allà a Mallorca. Escoltem.
Tengo una terra que jo no em vol, per temàtic d'hora al Hong Kong, aspirina per veure sa pasta en formentor.
Deies aquest tema del turisme de masses, aquí també ens afecta, però allà a les Illes jo crec que encara més multiplicat. Com ho vius tu a nivell personal, com t'afecta tu i la teva família i el teu entorn, això?
Bueno, o sigui, hi ha una part molt visible, no?, que és el fet que hi ha determinats espais que ja no te pertanyen, no?, i que ja renuncies a anar-hi, sobretot determinats mesos de l'any, no? Hi ha un moment que dic, veure la posta a Formentor, necessitem una aspirina, no? Perquè clar, vas a llocs i igual un lloc que és idíl·lic i meravellós t'has de barallar, no?, per poder-hi accedir. Però crec que més enllà d'això, que potser és la part més visible, hi ha tota una sèrie de conseqüències que de vegades queden més invisibilitzades, que realment són les que tenen unes conseqüències més dolentes, no? Amb el tema de la vivenda, que és una conseqüència directa, el tema de la massificació que té el transport públic, no? Com no el transport públic a Mallorca és inoperatiu, no perquè no existeixi, sinó perquè està saturat de persones que l'utilitzen per fer una visita turística quan tu potser estàs intentant arribar al teu lloc de feina, no? I el tema d'anar-te'n a casa directament, de voler arribar al teu poble i no poder-ho fer perquè hi ha una cua de gent que està intentant anar a veure la posta de sol, no? I crec que hi ha tota una sèrie de conseqüències i després totes les que podrien xerrar a nivell econòmic, que està bé que comencem i crec que els artistes tenim una mica aquesta responsabilitat de vegades de fer una mica de renou perquè tothom de sota miri una miqueta més cap allà, no?
Sí, sí. Doncs turisme de masses és un dels temes que parles en el disc, també parles de relacions tòxiques, no? Com en el tema Hasta la vista baby, que has fet amb Jauget i la Maria Ribot. També parles de nihilisme, que és el no creure en res. Has abraçat una mica aquesta corrent, o què, tu?
Sí, i de fet és una corrent en la que me sent identificat des de fa molt de temps i crec que està una mica mal entesa, no? Moltes vegades, perquè l'associam molt a buidor, no? A acceptar que res té sentit i jo crec que va una mica més enllà, que de vegades ens quedem com amb aquesta part més superficial, i crec que hi ha una part guapa del nihilisme, que és després d'arribar a aquest punt de sentir que res té sentit, hi ha la darrera passa del nihilisme, que és veure que sentit, si res té sentit, li pots trobar tu el sentit a les coses, no? I crec que és un pensament que, de manera una mica inconscient, tots ho feim, no? En aquests processos de ruptura, en aquests processos de canvi de direcció, no? Que hi ha un moment en què te n'adones que, bueno, no té sentit que estigui aquí, per tant, el sentit l'he de trobar jo, no? L'he de trobar la meva manera.
Mm-hmm. Va, anem a escoltar un altre dels temes del disc, Aigua Salada.
Potser demà t'ha dit de no quedar, d'estalviar sa incertesa i de seguir endavant. Per si de cas vengués un lop a mà, la tristesa i mos torni sa set, sa set d'aigua salada.
Parlem a veure de la sonoritat, perquè tu venies de dos treballs que eren com més folk, podem dir, que has fet una mica de transició cap a tocs més electrònics, no? Sí. Com ha anat això? Ha sigut una evolució natural, buscada? Com ha sigut?
Sí, crec que ha estat una mica la necessitat de cercar noves eines que me donessin altres maneres d'explicar el que jo volia explicar, no? Perquè crec que és un procés que ens trobam de vegades molt d'artistes, de que entram dins una fórmula, no? Trobam una mica cadascú la nostra fórmula i està molt bé perquè t'agilitza a l'hora d'escriure i de produir i tot i està bé, però arriba un moment, i a mi m'ha passat amb aquest disc, que sentia que ja m'estava limitant, no? I l'estil no estava cercat que anés cap aquí, però ha estat una mica resultat de canviar processos, no? Jo era molt, bueno, cantautor, comença guitarra i bou, de nit, a l'habitació, moment idíl·lic, no? Que tots visualitzam molt, i he intentat que no fos, que no acaparés tot el disc, aquesta manera d'escriure, no? Sí que existeix i és, perquè també me representa, però també he intentat que els processos compositius poguessin començar des de diferents llocs, que poguessin començar des d'una caixa de ritmes, o una melodia, o una lletra, i després cercar-li una melodia. I això també ha fet que cada cançó, per jo, tingui una personalitat més definida, no? I crec que ha estat una manera de desbloquejar, trobar noves eines i enriquir una miqueta el que era el meu procés compositiu. Sí.
I escolta, i com es traslladarà tot això als directes a partir d'ara?
És una bona pregunta. De moment hem incorporat bateria, perquè jo habitualment anava tipo ombre orquestra amb un bombó en el peu esquerre, una pandereta en el peu dret, guitarra, i en aquest disc, com que sí que la percussió té una presència molt més frontal, sí que el primer que vàrem fer va ser incorporar bateria, per tant, de moment farem un quartet clàssic de bateria, baix i sintetitzadors, banjo, que això sempre et serà una mica més divertit en directe, i jo amb guitarra elèctrica i guitarra acústica. fantàstica, o sigui que serà un directe clàssic, però que li trobarem algun gir, perquè també farà falta, sí.
Doncs escolta, sé que tens ja alguns concertets, però a les Illes, aquí encara allò esperem poder-te veure ben aviat, amb aquesta proposta i amb aquest disc.
Sí, segur que sí, serà una mica sa feina ara. Sí.
Ha estat un plaer que ens hagis acompanyat, que vagi molt bé, molts èxits. Sí. Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull a la recomanació que ens arriba des de Riff Raff Discos i tornem.
Os presentamos el nuevo álbum del gran Rob Zombie, The Great Satan, un disco de metal con toques industriales, como siempre ha hecho, que suena fantástico, tiene una producción impecable y que sorprende que a estas alturas, después de tantos discos y algunas películas también, siga estando, bajo mi punto de vista, en lo más alto. Un gran disco que a la gente que le guste el metal y especialmente Rob Zombie, lo va a disfrutar de veras. De Rob Zombie, The Great Satan, nuevo disco.
¿Por qué me apartaste de ti?
Para ponerte a salvo.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb la que promet ser una de les aventures de l'estiu, He-Man i los Masters de l'Universo. Just quan es compleixen 40 anys de la primera adaptació live-action de la popular llicència de Mattel, arriba aquesta pel·lícula que serà només el principi d'una nova franquícia.
Te parecerá una locura, pero esa espada me mostrará el camino a casa.
Know about the ranch.
Aquesta setmana s'estrena Rebuilding, una reflexió profunda sobre la importància de la comunitat, la família i l'esperança en temps de crisi.
I'm gonna be staying somewhere else, just for the time being.
What's the Wi-Fi?
Wi-Fi? How's your mom?
Mom said you didn't apply yourself.
Yeah, that's true, I guess.
I acabem amb la sisena entrega de Scary Movie, el film carrega de forma irònica contra reboots, remakes i seqüeles i critica també l'estat actual del terror a la petita i gran pantalla.
¡Habla bien! Mi pronombre es ella, ¿vale? Así que di, pobre DJ!
¡Hemos vuelto!
Enfilem la recta final del programa i ho fem repassant les estrenes de sèries a les plataformes i ho fem amb en Guillem Efemerí de Serializados. Què tal, com estem?
Molt bé, molt bé. I és per les estrenes d'aquest mes.
Estrenes, a veure, hem començat aquest mes de juny i pel guió que m'has passat, pot ser que destaqui més pels retorns que per les estrenes,
sí,
o
sí,
què?
Sí, sí, totalment. Tenim tres retorns potents, no? Sobretot el de la Casa del Dragón, un any on jo crec que ha revifat Joc de Trons, no? Amb el Cavaller dels Set Regnes, sí. Que a mi, honestament, em va fer recuperar la fe amb aquesta franquícia, perquè ja em feia una mica de pal, la Casa del Dragón, ara ho comentarem. I The Bear, no? És el per fi acaba The Bear, que també crec que val la pena comentar-ho. I un retorn que jo no sé si l'has vist, la primera temporada de Sugar, però per mi va ser la millor sèrie del 2024. Tinc moltes ganes de que la gent s'enganxi a Sugar.
De seguida en parlarem d'aquests retorns, però anem per les estrenes, si et sembla. Comencem per un remake del Cabo del Miedo amb un Javier Bardem, com sempre, espectacular.
What is your worst fear? The surface.
What are you doing here, Max?
He's coming after my family.
The surface.
We need to be ready.
What did you do?
Va, doncs tenim a Bardem en el paper del pertorbat Max Cady, crec que ho dic bé, no? Que és un paper que ja havien interpretat Robert Mitchum i Robert De Niro, no?
Jo és que soc molt, molt fan de la pel·lícula de Scorsese i Robert De Niro. M'ho passo molt bé sempre veient-la, allò d'Abogado, no? És molt mítica. També els Simpsons, aquella paròdia que vam fer amb el Tot Secundari Bob, forma part de com hem crescut, no? Com a cinèfils, també la pel·lícula original, Cabo del Terror, és magnífica. I és cert que és un tipus de història que es dona per fer remakes, no? Perquè amb el pas dels anys, no, van canviant la configuració de la família, no? La pel·lícula original era molt més clàssica, aquest assassí que sortia de presó per vengar-se del fiscal atacava una família que estava, era perfecta, aquelles famílies dels anys 60, impolutes. La pel·lícula Scorsese ja començava a ficar una família on el pare era infidel, la dona estava insatisfeta, la filla lligava amb el Max Cady, bueno, tenia una relació estranya, i aquí el canvi, no? 30, 40 anys després, la porta que, en comptes de venjar-se amb un advocat, és amb una advocada, és l'Amy Adams, amb el seu marit, el Patrick Wilson, que resulta que era el fiscal durant el judici del Max Cady, i la diferència aquí és que el Max Cady, quan surt repressor, surt perquè s'ha demostrat amb una prova que era innocent, i que per tant portava 17 anys empresonat de sent innocent. Clar, aquí anem descobrint què va passar en aquell judici i què van fer malament els advocats, per tant l'Amy Adams i el Patrick Wilson, perquè el posessin a presó, però que d'alguna forma, perquè sabien que potser sí que era malvat, no? És aquesta cosa de prendre's una mica la justícia per les seves mans i no respectar els processos legals, no? Això el que desperta és, en ell, doncs una set de venjança tremenda, com ja sabem amb la pel·lícula, i que la sèrie el que fa és ho expandeix 10 capítols, fent que a l'inici la relació entre ells dos sigui més formal, diguem-ho d'alguna manera, no? Perquè ella treballa a una associació que defensa els presoners innocents, i ell esdevé com la figura mediàtica que defensa això, no? Llavors han de treballar junts. A partir d'aquí ja van succeint les coses, i ja ens podem imaginar després que es van tornar molt més macabres. La sèrie està creada per el seu rol Enric Encosta, que és un tio que ja va fer The Act o Un amigo de família. Sempre fa trucanys vestits de ficció, on parla molt de l'estrucció de família americana, i aquest és un tema que li va molt bé. Després està, òbviament, Javier Bardem, no? Prenent el relleu. Clar, qui pot prendre el relleu de De Niro fent de Max Cady? Realment no s'ha mogut ningú altre que Bardem, i està molt bé, molt pervers. El referent és molt difícil de la pel·lícula és molt mítica. De fet, la sèrie imita molts cops la pel·lícula amb recursos visuals, com la fotografia en negatiu, i la banda sonora és la mateixa, tant de la pel·lícula del 91 com la del 62, de Bernard Herrmann, el que li dona també un com diguem, un mal rotllo hitchcockià molt espectacular. I a més, està produïda per Scorsese i Spielberg, que ja eren els productors de la pel·lícula original. De fet, la pel·lícula original l'anava a dirigir l'Spielberg, i l'Escorsese anava a dirigir La llista de Schindler.
Ah,
vale. I van fer un intercanvi, llavors és l'única pel·lícula on han treballat junts, diguéssim, aquests dos grans genis del cinema, i aquí s'han mantingut com a productors. És una sèrie espectacular, d'Apple TV+, una sèrie que ja l'any passat era d'aquestes que tenien apuntades al calendari com unes de les cites imperdibles del 26, i si més no, per aquest duel Javier Bardem i Amy Adams, val molt la pena.
Va, doncs aquesta apuntada segur s'estrena demà, de fet, com tu deies, a Apple TV. Anem per una altra estrena, anem per la primera incursió del gran Carles Porta a la ficció amb la sèrie 33 dies.
¿Juntaron a un asesino con un ladrón de poca monta?
A la traga no mataría ni a una mosca.
Los remordimientos a tomar por culo, duende.
No sé por qué ayudó a Prieto a fugarse, no sé por qué disparó a los mozos cuando le quedaban meses para salir en libertad. Si en tu vida no hay nadie que te ayude, es fácil que el agradecimiento se convierta en admiración, en independencia.
Va, a veure, a mi això, salvar una mica les distàncies, m'ha recordat el cas de Brito i Picatoste.
No, cal salvar-les.
Vale. De que es van fugar, de presó,
total.
De ponent...
De fet, és el primer cas de crims a la televisió, i segurament és un dels hits, no, de crims. La gent que és més fan de crims és com un del top 3 dels casos més mítics, no, un dels moments on la sèrie també de televisió va fer un boom més fort. No? És un cas espectacular, un cas real. El que fa la sèrie és adaptar-ho en ficció, canviar els noms, aquí són Duende i Cuervo, no? I Picatoste, però és la mateixa història, amb la mateixa, diguéssim, manera de fer del Carles Porta en quant a la rigorositat, o el rigor, però amb una diferència molt evident, no? Que és el salt a la ficció. Què et permet el salt a la ficció? Et permet, com diu ell, que bueno, amb la no ficció tu parles del com i del quan, però aquí sí que pots entrar al per què, i sobretot pots entrar a la ment dels criminals, no? Una cosa que amb el true crime, la manera que ho fa el Carles Porta, no ho fa perquè parteix més de la respecte cap a les víctimes, no? I la seva visió. Aquí sí que et permet elucubrar, treballar molt més l'emotivitat, els sentiments, i en aquest sentit la sèrie és excel·lent, sobretot en la interacció entre els dos presos. No? Són dos actorassos, el Juan Manuel Poga i el Julián Villagrán, estan increïbles, ja veureu la sèrie, molt ben filmada, del millor que he vist a nivell nacional en cada any. No? I és això, si la gent que li agradaria el cas i que conegui el cas de Brito i Picatoste, és una sèrie que aconsegueix aportar-te coses. No? Així com altres sèries que han adaptat casos, si ja havies vist els documentals, doncs, potser no t'aportaven tant, aquí sí, hi ha un esforç perquè et permeti anar més enllà del que coneixies del cas real. I això arriba a 3Player aquest diumenge, el dia 7. Intueixo que amb aquest acord que tenen a 3Player també acabarà estant a Disney Plus, eventualment, però en principi, si teniu ganes de veure-la, seria a 3Player.
Val. Anem per la darrera estrena, aquesta sobre la transformació de la selecció anglesa de futbol, és Dear England.
Morning, team.
Hi, hello.
This is Dr. Pippa Grange. We're going to be working on your mental resilience.
I came to play football. What's this maroon stuff?
As well as our performance. Penalties.
England have never, ever won a penalty shootout in a World Cup.
I think we're...
Va, aquesta estrena molt adequada per l'època,
sí, perquè ara venen... Sí. Jo crec que aquí Movistar Plus, que l'estrena també aquest dia 5, ha encertat en el sentit del calendari, no? Si sou futboleros i voleu trobar sèries de futbol, hi ha una sobre el Mundial del 70 de Brasil, la Netflix, que no és molt bona. Òbviament, Ted Lasso arribarà a l'agost, la quarta temporada, però aquí, si coneixeu la història d'Anglaterra, a més, clar, és aquesta cosa paradigmàtica, els que són fans del futbol, són una miqueta, s'ha convertit en una selecció una mica pupes, no? Malgrat ser els inventors del futbol, només tenen un Mundial i, per exemple, sempre havien caigut tenint equipassos, no? I això és la història de com el Gareth Southgate arriba a seleccionador, que és el Joseph Fiennes, qui l'interpreta, substituint l'entrenador anterior, allò, un càrrec una mica provisional, però aconsegueix, si més no, canviar la mentalitat, no? Porta una psicòloga, els capgira una miqueta la mentalitat dels jugadors, sobretot per superar la tanda dels penaltis, que era una cosa que sempre perdia Anglaterra. Llavors, és a dir, Anglaterra no ha tornat a guanyar en cap campionat, tampoc és que hagi sigut una revolució brutal,
una transformació,
no?
Molt gran.
Però fa que està molt ben explicada com aquest canvi de dir, traieu-vos la pressió de sobre, perquè al final això us està matant, no?, com a jugadors, i sortir una miqueta de sal i disfruta, no?, allò que deia el Cruyff. És una sèrie per futboleros, però és una sèrie que està basada en una obra de teatre que va guanyar molts premis a Londres, és el mateix repartiment, i en aquest sentit aprofita molt bé parlar del futbol des de la vessant psicològica i emocional. I a mi m'ha agradat força, i és això, si voleu tenir gusanillo del Mundial, pot ser una bona manera de començar.
Va, doncs hem parlat d'aquestes estrenes, ara toca parlar dels retorns, retorns superpotents, com dèiem. Comencem per la segona temporada de Sugar.
Hello, have we met before?
I'm not sure.
I'm Charlotte.
Like the web.
Like the spider.
You're a long way from Beverly Hills with this gang.
It's a wild world out there.
Va, em deies en començar que per tu havia sigut la millor sèrie. Jo vaig veure, crec, dos episodis i no sé si és perquè l'hora que em vaig mirar m'adormia una mica.
Has comès un gran error, sí, no? Ja no només perquè t'has perdut una gran sèrie, sinó perquè és una sèrie que la primera temporada, el sisè capítol, fa un gir bestial. O cinquè, o sisè, no me'n recordo. Un gir de 360 graus que, el que bàsicament t'està dient el que has estat veient fins ara, que és una sèrie neo-noir d'un detectiu privat a Los Angeles, que li agrada el cinema, que va vestit com Humphrey Bogart, que juga molt amb els referents del cinema negre. No només això, sinó que és una sèrie que canvia de gènere. I no vull dir res més, perquè sé que molta gent encara no l'ha vist, i és un dels millors gens que he vist mai en els últims anys, i per això la reivindico. Per tant, segona temporada, seguint explorant aquest gir, segueix mantenint l'estructura de sèrie de detectiu privat, a l'estil clàssic de cinema negre, però si no l'heu vist la primera, l'heu de veure ja, per poder anar bé aquesta segona i saber aquest gir estratosfèric, i ja no puc dir res més, perquè si ja dic una paraula més m'acabaré delatant, amb un Colin Farrell increïble. Jo crec que és el millor moment de la carrera de Colin Farrell, sense cap mena de dubte. Té un carisma brutal en aquesta sèrie, també ha fet el Pingüino a la vegada, vull dir, sí. Està en un moment també de fer uns registres molt diferents, i aquesta Sugar és tot classe, tot estil, i és una molt bona sèrie.
Va, tenim temps per repassar els dos últims retorns que comentàvem en començar. Sí, un és la temporada 3 de La Casa del Dragón.
El que dèiem, no?, que arriba també a finals de juny, el 21 de juny, HBO Max, l'any de la recuperació una mica de Joc de Trons, després del Cavaller dels Set Regnes, i una sèrie que la segona temporada va decebre bastant, la primera jo crec que està molt bé, i que ara li toca una tercera temporada de directament anar a barraca, no?, i anar a resoldre aquest conflicte, i jo crec que ja aniríem acabant, no?, ja aniríem explorant cap a la següent saga de Joc de Trons o la següent cronologia.
O sigui, però tu ja la mates aquí, a la 3, ja.
Sí, jo potser li donaria una temporada més o dos, perquè crec que ja és una història, la història d'aquesta família, en aquest 200 anys abans, no?, de Joc de Trons, ja donaria per això, diguéssim. Ja anem a fer més cronologia. explorar aquest món. Però bé, és una saga que està demostrant ser la saga de la dècada, no? I que HBO ha tingut l'encerra no cremar-la, curiosament, no? Moltes sagues aquestes et fots a fer spin-offs i les acabes cremant, i s'està mantenint molt bé l'essència i els fans segueixen responent i la qualitat segueix estant allà.
Va, i acabem amb una nova temporada d'una sèrie que, ja ho saps, que meu pare s'hagués hagut d'acabar ja fa dues temporades,
sí,
que és
The
Bear.
Opinem igual. És una sèrie que a més hi ha aquest rintintint de que guanyava Emmys a millor comèdia i no té res de comèdia,
no.
Però és una sèrie molt potent. A mi és una sèrie amb la que he connectat moltíssim a nivell temàtic i emocional, però que d'alguna forma o altra, a partir de la segona o tercera temporada, es va convertir amb una repetició a si mateixa, no? Amb els mateixos temes que la feien potent s'han anat, diguéssim, pervertint o caducant, no? Com els ingredients, no? D'alguna forma o altra ja li toca també rematar. És l'última temporada, ens han promès que és l'última temporada. Arribarà també a finals de juny i recordar, fa unes setmanes va estrenar de sobte Disney Plus un capítol especial que es diu Gary, sobre el cunyat, el cosí, el personatge del cosí i el germà del protagonista, que et serveix una miqueta com a aperitiu abans de començar aquesta cinquena temporada amb un gir final interessant. I a veure com acaba la història, què farem amb el Carmi, si aconseguirà una miqueta l'equilibri emocional, que ja li toca, i si aquest restaurant funciona i tiren les coses endavant, perquè jo hi ha un punt que pateixen tant tots els personatges que ja no...
Que ja no.
Però bueno,
no val la pena.
Però és una de les cites del mes, sens dubte, i molta curiositat per veure com acabarà, no? En una època també on els finals de sèries estan de saber moltíssim. Uh-huh. Venim del final de The Boys, del final d'Eufòria, que s'ha parlat molt aquesta setmana. És molt fàcil que d'un dia per l'altre, amb el que eren grans sèries, es tornen les sèries més odiades. Tinc molta curiositat per veure
com
reacciona la gent.
Guillem, com sempre, moltes gràcies.
Gràcies.
Ens veiem en un mes. Nosaltres ja ens acomiadem i avui ho fem amb el grup valencià Naina, que ha col·laborat al costat dels Figaflowers al tema Pecat Original. Amb tots ells marxem fins dijous vinent, que vagi bé. No em vull frenar i no sé què em passa. Vine'm a casa, no anem a pensar. Pecat original.